Entramos ya en la última parte del programa La Luna Salía a Tiempo para adentrarnos en la sección No Prolen y hablar sobre la homosexualidad y cristianismo. Las relaciones homosexuales están castigadas en 80 países y algunos gobiernos aplican la pena de muerte a las personas que practican este tipo de actividad o tienen esta orientación sexual. Afortunadamente, en España y en la Unión Europea no ocurre así. Existen normas, derechos que protegen a los gays y lesbianas de esa orientación sexual. Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, Ignacio Yacuría, de la Universidad Carlos III de Madrid, sostiene que la teología del matrimonio se elaboró en una cultura, una sociedad y una religión homófobas y patriarcales, que imponían la sumisión de la mujer al varón y la exclusión de los homosexuales de la experiencia del amor. Hoy se necesita reformular dicha teología para que sea inclusiva de las distintas tendencias sexuales que deben vivirse desde la libertad, el respeto al otro, dentro de unas relaciones igualitarias y no opresivas. En cuanto a los grupos cristianos de lesbianas, gays y transexuales, afirman complacidos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios y que su afectividad es don suyo. Para hablarnos sobre este tema tan polémico a veces, sobre todo en algunos sectores, la homosexualidad y el cristianismo, nos acompaña esta tarde Rafa Abad, coordinador del grupo cristiano en el colectivo Lambda. Buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera, antes de entrarnos directamente ya en la materia que nos ocupa, preguntarte sobre el colectivo al que tú perteneces. ¿Qué objetivos tiene, finalidad, cuáles fueron los motivos iniciales de su fundación?
El colectivo Lambda nace en Valencia al octubre-noviembre de 1986 y el seu objetivo principal es la normalización del fet LGTB, lesbic, gay, bisexual y transexual, a la sociedad. La sociedad se ha transformado, han habido diversos cambios y una de las reivindicaciones pues ya va a ser conseguida la reforma del Código Civil que permita a las personas del mateix sexe casarse, una reforma de matrimonio, la plena normalización de las personas transexuales. El objetivo del colectivo es normalizar este fet a todos los ámbitos. A poco han anat apareguent diversos grupos para normalizar el fet LGTB, lesbi, gay, transexual y bisexual a diversos ámbitos. Y también al ámbito de la fe, al ámbito cristiano, al ámbito de la iglesia, que es el caso del nuestro grupo.
¿Qué finalidad tiene y cuáles son las actividades que hacéis en él?
Normalizar el fet homosexual, bisexual y transexual en un ámbito muy concreto, que es el ámbito de la iglesia, el ámbito del cristianismo, el ámbito de la fe. Porque para nosotros no es incompatible la fe y la homosexualidad. Y también normalizar el fe cristià, o si no normalizar, donar a conèixer el fe cristià dins el nostre àmbit homosexual també, que se'ns conega com a part de l'Església i com a altra veu de l'Església que no és només la veu oficial.
I què activitats desenvolupeu sobre aquest particular? Doncs
pues fem, com a grup, ens reunim totes les setmanes per a pregar i viure la nostra homosexualitat a la llum de l'Evangeli, com a persones creient, comentem la paraula de Déu, però sempre des de la nostra vivència, com ens afecta. I també fem xerrades, fem una eucaristia mensual també, tenim una trobada de formació mensual també sobre temes o sobre teòlegs que parlen més específicament sobre el tema i participar de totes les activitats del conjunt del col·lectiu.
Rafa, yo quiero preguntarte sobre la situación actual de los homosexuales en España. ¿Cuál, según tu opinión?
La normalitat legal ja la tenim, de fet. No és només per poder casar-se i poder adoptar fills o filles. Això és molt important, però no només per això, sinó per reconèixer la dignitat i que són persones iguals davant de la llei i que reconeix la nostra dignitat. La situació legal està bé perquè la llei ens dona suport, però encara n'hi ha molta homofòbia, molta transfòbia, i ara ens cal la normalització social. O sigui que calen moltes coses a fer encara.
Vamos a presentar a nuestra colaboradora de esta tarde en la sección de los jóvenes, No Problem, Carmen Hernández.
Hola,
buenas tardes. ¿Por qué has elegido ese tema tan interesante y tan polémico?
Pues por varias razones. Por una, porque formo parte también del colectivo Lambda y es un tema que me parece muy desconocido. Y en segundo lugar, porque me siento muy orgullosa de mis compañeros cristianos y de la labor tan dura que hacen, tanto de cara al resto de la comunidad católica o cristiana en general, como dentro de la propia comunidad LGTB, ¿no? Donde muchas veces hay gente que no entiende su punto de vista. Creo que reciben palos por todos lados y me parecen gente muy valiente y muy coherente con sus creencias, y me gustaría que la gente los conociera un poco mejor. Quería preguntarte, ¿cuál es la reacción que tienen, por ejemplo, otras personas cristianas que no pertenecen a la comunidad LGTB? ¿Cuál es la relación con esa otra parte de la iglesia?
Es una pregunta muy amplia. Les altres persones formen part de la iglesia y la iglesia es una realitat molt diversa i molt plural. I n'hi ha de tot, n'hi ha tantes reaccions com persones, però no sé, per agrupar o per etiquetar, encara que no m'agrada d'alguna manera, pues la gent que està més prop de la jerarquia no ho entén, ens veuen com a pecadors, que és incompatible amb la nostra fe, com a que estem traint la nostra fe. Per tant, ens considerem molt dolguts en aquesta postura, però bueno, tampoc volem entrar en un atac frontal amb ells. N'hi ha altra part de l'Església, que potser no estiga tant a nivell de comunicats oficials, però que també existeix, que és l'església més en la base, que és l'església en la que vam entrar en contacte des del moment en què ens constituïren com a grup, com el moviment internacional Som Església, com les comunitats cristianes populars, com les dones creients, com cristians antimilitaristes, etc, etc. Tota aquesta gent sí que és molt afina a les nostres reivindicacions, en la que treballem colze a colze, en la que ens relacionem molt bé, perquè ells també partixen de diverses realitats marginades i una marginació pues, te fa ser solidari amb altres, com per exemple la situació de la dona a l'església, etc.
Jo quisiera preguntarte, Rafa, ¿cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica con relación a este binomio homosexualidad y cristianismo?
El magisteri de l'Església, que és la seva posició oficial, partís de que a les persones homosexuals se'ls han d'acollir, però clar, se'ls han d'acollir amb certes condicions. Sempre que no practiquen la seva homosexualitat, sempre que no facin ostentació de la mateixa, sempre que no passen a l'arde suposadament de la cultura gay, en la qual cosa pues, és una contradicció, perquè per a nosaltres fer homosexualitat no és incompatible. Tu no pots ser una cosa i amagar-la, tampoc cal anar per ahí pregonant-la, però aquesta no és la forma d'acollir. Tu acuïs a una persona amb tota la seva vida, amb tot allò, totes les facetes de la seva vida, no amagant una part molt important que ha estat amagada. Per tant, el magisteri de l'Església no ens accepta, malauradament.
¿Cuál es tu opinión respecto a la gente que tú conoces que es creyente y que es homosexual? ¿Cómo viven esa situación con una jerarquía que en muchos casos dicen comentarios bastante fuertes respecto a su vivencia? ¿Cómo lleva esa gente esa realidad?
Es muy mal, porque pensar que miembros de la teua iglesia están atacante, entre cometes, constantemente, pues es muy mal. Altra gente ho vivim bé porque intentes no fer cas, però de vegades pues no pot. El que nosaltres realment volem és que es coneguin, perquè és tot un problema de desconeixença, pense jo. I si poguérem parlar-nos a la cara, mirar-nos als ulls, explicar-nos les nostres experiències, que per la nostra part sí, però per la part d'ells pareix ser que no. N'hi ha un fet rellevant, que des de que ens constituïrem com a grup cristià pues, informarem de la nostra Constitució a l'Arquebisbe de València, i este és el dia d'avui que encara no ens ha contestat. Una dada rellevant.
Yo quisiera incidir, si te parece, Rafa, sobre cuáles podrían ser esos orígenes del rechazo de la Iglesia Católica a vuestra tendencia sexual. ¿Nos podemos remontar al Antiguo Testamento? ¿Qué existe en esos textos que puedan justificar todo esto?
Parlar d'homosexualitat conforme l'entenem avui en dia, en el segle XXI, és un terme que ni tan sols apareix. Apareixen coses que suposadament es podrien fer el paral·lelisme. De tota manera, sempre s'utilitza la Bíblia, quantes coses no s'han fet en nom de la Bíblia i en nom de Déu i quantes guerres. Tu ja vols atacar una cosa, aleshores agafes la Bíblia i l'ataques. Sí que s'utilitza, però també partís de l'error de que no agarren els textos originals, de que han sigut successives traduccions ja en la intenció de demostrar una cosa que tu volies demostrar prèviament. Se partissin de molts prejudicis. De fet, al començament del cristianisme pues està documentat que existien cerimònies de bendició de parelles del mateix sexe i es vivia amb total normalitat. Pareix ser que va ser a partir del segle XII quan ve ser rebuts. A partir d'aquesta data se situa, perquè al principi ni s'ho plantejaven ni ho vivien d'una forma natural.
De hecho, hay varios teólogos, me gustaría que comentaras un poco, por ejemplo, sobre James Allison, que hacen una lectura diferente de todo ese discurso oficial por parte de la jerarquía actual de la Iglesia. ¿Podrías comentarnos un poquito de quién es James Allison y si alguien está interesado en conocer un poquito mejor su punto de vista?
Sí, James Allison es un teòleg britànic, sacerdot, exdominic, que ha estudiat en profunditat este tema. Ell diu que fa teologia conservadora, que no se n'és en absolut, però el que passa és que interpreta aquesta teologia, ell és homosexual, i la interpreta des de la seva persona. I van tindre la sort de tindre-lo a València, perquè en el grup també hem estat durant 2 anys en les jornades de formació, comentant el seu llibre, que és una fe més allà del ressentiment, Fragmentos católicos en clave gay, que es aún él explica todo eso.
A mí me gustaría seguir incidiendo un poco sobre esos argumentos de la Iglesia oficial en contra de la homosexualidad. ¿Cuáles son las justificaciones? ¿De qué teoría parten? Y si tienes algo que decir para rebatir esas opiniones.
Sí, a mí me agradaría que los argumentos que tienen ellos, pues que vinieran así y se exposaran ellos.
Nosotros, Rafa, hemos invitado a un teólogo para contrastar tu opinión con la de él, pero al final no ha podido ser porque no podía asistir por cuestiones de enfermedad, pero lo hemos intentado. Eso no quiere decir que más adelante podamos establecer otro tipo de entrevista o coloquio y haya en la mesa personas que piensen de forma distinta a ti.
En pocos argumentos ya él se comentaba más. En definitiva, nos consideren como que la homosexualidad es una cosa antinatural. Yo no sé en quins preceptes se basen, i també ens diuen que som heterosexuals defectuosos, o sigui, que com a que poden curar-nos, o sigui, res més lluny de la ciència. I nosaltres és que el que diem és que la evidència és que existeixen homosexuals, lesbianes, bisexuals i transexuals, o sigui, que és una evidència, i que moltes d'aquestes persones tenim fe, i per a nosaltres no és incompatible, perquè la fe és un regal de Déu, i l'homosexualitat també. O sigui, quan arribes a comprendre això després d'un llarg procés, com a persona creient, jo crec que m'ha fet Déu i Déu m'ha fet així. Déu no vol res roïn per a mi, per tant l'homosexualitat no és roïna, i per tant ell vol que jo siga feliç, i per a que jo siga feliç la he de viure.
Plantea la qüestió de Sodoma, Gomorra i tot això, textos, però jo crec d'alguna manera que això se puede descontextualitzar d'alguna manera, como comentabas antes, que las sucesivas traducciones de la Biblia pues quizás han ido perdiendo su significado original en algunas partes. Quizás también ocurren algunos preceptos que eran vigentes hace 2000 años, pero que hoy en día sería absurdo utilizarlos.
Son preceptos que más o menos están recogidos en el Levítico también, que no se podían barrejar, per exemple, 2 teixits en la mateixa prenda, etcètera, etcètera. Són coses que ha passat el temps i són noves interpretacions, però fixa si la traducció de la paraula i el pecat realment de sodomia no és l'homosexualitat. En realitat això és una cosa secundària del passatge, i en realitat el que s'està denunciant allí és la falta d'acollida. O sigui que realment, si foren fidels al text, la sodomia seria la falta d'acollida per als estrangers. Això és realment, si estudiem el text, a la conclusió que arribaríem.
Nuestro invitado de esta tarde, Rafa Abad, que es el coordinador del grupo cristiano en el colectivo Lambda. Yo quisiera continuar, Rafa, incidiendo sobre la homosexualidad y el cristianismo y haciendo referencia a tu experiencia personal. En la relación que tú puedes mantener con los sacerdotes, el clero, ¿observas una cierta comprensión hacia esa orientación sexual vuestra? ¿Hay resquemores, rechazos? inhibiciones, dudas, la relación es cordial, hay una aceptación en tu experiencia personal.
Yo cuando ya vas a prender la decisión de salir del armari, pues vas a buscar altres grups alternatius, és una decisió personal. Després de molt de temps en parròquies, etc., pues no vaig tindre el valor de lluitar en este àmbit allí. Ja me vaig dur molts palos en altres àmbits, com la qüestió de la normalització lingüística del valencià a l'església, etc., que ja per motiu i per salut personal pues no volia, ja ho vaig viure com a cristià, però fora, diguem, d'este àmbit parroquial, ja en grups més i en comunitats de base i en el grup cristià del col·lectiu Lambda. De tota manera, per sort, conec a molta gent i a molts cures, etc., i estan l'acollida i estan d'acord sempre que ho visques a un nivell personal, sempre que carregues en la teua creu i no ho li digues a ningú, sempre que no facis ostentació, entre cometes. És com dur una doble moral i una doble vida que jo no volia per a mi i aleshores vaig eixir d'ahí.
Esa doble vida en la que estás de mención, ¿no está ocurriendo dentro de la iglesia, incluso en los sectores más oficiales, que hay cierta hipocresía, entre comillas, con este tema? Sobre todo por casos que hemos visto de, bueno, que no me gusta conectarlo, pero que siempre la iglesia, la jerarquía, tiene relacionado a los casos de pederastia con homosexualidad y demás. ¿Tú qué tienes que decir al respecto?
Per l'experiència que tinc, quan tu no vius les coses amb normalitat i amb llibertat i amb comprensió, pues que arriben coses que són conseqüència de no viure les coses en plena llibertat. Estàs intentant predicar una cosa i després estàs fent altra, pues això ha d'eixir per algun lloc, eh? No estic justificant res ni estic explicant que això siga la causa i l'efecte d'altres coses, però el fet de no viure les coses en llibertat.
Però el hecho de que se relacione homosexualidad y pederastia, por ejemplo, la solución que planteó el Vaticano para los casos de pederastia que estaban surgiendo de una manera escandalosa fue prohibir la participación de sacerdotes homosexuales. ¿Tú crees que eso tiene sentido? ¿Por qué no se hizo?
Pues no ho sé, pero no té ningún sentido, porque también hay casos de pederastia de gent que abusaba de chiquetes.
Es una relación muy peligrosa, ¿no?
Sí.
Relacionar que todo lo malo que ocurre en el seno de la iglesia es culpa de los homosexuales, de alguna manera puede venir por ahí esa relación, porque
sí.
Respuesta a los casos de pederastas no ha habido, pero sí en esa idea de relacionar una cosa con la otra.
Sí, realmente es una relación muy, muy periñosa.
Yo quisiera preguntarte, Rafa, sobre el tema del título que hemos establecido en No Problem, homosexualidad y cristianismo. El cristianismo evidentemente no se refiere únicamente a la iglesia católica, hay otras iglesias. ¿Tratan de la misma forma esta relación homosexualidad y cristianismo? ¿Hay algunas iglesias que cambian su percepción, su relación, su tolerancia, o pues, no hay diferencias?
La iglesia que más conozco pues, es la católica. Por ejemplo, está la iglesia reformada española, la cual hacía la ciudad de Valencia, pues ahora ya no, pero fa temps tenía una relación más estreta y en fet diversas actividades allí. Y en cuanto a los protestantes, pues depende muy de la iglesia en concreto.
Creo que no sé si es la anglicana, que ha habido mucha polémica, incluso casi escisiones por este tema.
Sí, ni hay gente que no estaba a favor de la ordenación de un bisbe homosexual, creo. Y ha habido problemas. Mucha gente se ha alineado a la iglesia católica por cuestión de este tema.
Estamos, Rafa, en una sección de jóvenes. Cuando un joven se decide a manifestar su homosexualidad y es cristiano, ¿qué le recomiendas tú que haga?
Que ho visca amb molta llibertat, amb molta tranquil·litat, que no se preocupe, que són dues coses perfectament compatibles. La fe no agobia i és preferible deixar la fe per a sentir-se bé. I si l'ha de recuperar, pues ja la recuperarà. Però lo important és que se senta bé, que se senta gust i que no se senta pressionat i que compartisca la seva experiència en altres persones. Jo oferís la possibilitat de que s'apropi al grup i ens conega y que compartisca la su experiencia con nosotros, la nuestra, él o ella.
Por los compañeros que conozco, su fe la viven de una manera muy intensa y posiblemente más intensa que antes de estar en el armario como homosexuales.
Sí, la vius de una manera muy intensa porque no la puedes dejar, es allò el que te da una vida, y si Jesús ha venido para liberarnos, ha venido a liberarnos en todos los nuestros aspectos vitales.
¿Qué le dirías a los padres católicos, cristianos en general, que sus hijos o uno de sus hijos le dice: papá o mamá, soy homosexual?
Pues que crear un ámbito de confianza, de comprensión i que el seu fill o la seva filla està per damunt de la doctrina oficial de l'Església, que si realment volen el seu fill o la seva filla, pues que l'acollisquen, però que no intenten castrar esta tendència, que el seu fill o la seva filla serà més feliç en la mesura de que se senta lliure
i pueda vivir su fe també, no?
Sí, sí.
Sin miedo.
Exactament.
Podríamos recomendar algunos libros, algunas lecturas a estos jóvenes cristianos homosexuales para introducirse quizás a unos términos, conceptos, desarrollos distintos para fortalecer esa confianza.
No hi ha lectures específiques, n'hi ha ja sobre el tema, però a un nivell més teològic.
Però pot ser interessant conèixer, per exemple, els textos de James Allison.
Sí, sí, jo recomano el que he dit abans, Una fe más allá del resentimiento, que és molt important per aclarir moltes coses, encara que és d'una lectura en alguns capítols una miqueta dens. I després n'hi ha un llibre que està traduït a l'espanyol de Daniel Helmina, que dice la Bíblia realmente sobre la homosexualitat. Ahí fa un passeig per l'Antic Testament, per el Nou Testament, de tots els passatges on apareix suposadament l'homosexualitat o coses que d'alguna manera han de veure, i els interpreta i fa una visió exegètica del per què s'han desviat les traduccions.
Quizás en inglés puede que haya más textos.
Pot ser que sí. Este llibre que acabe de nomenar fins fa poc no estava traduït. Després també de Boswell està Les bodes de la semejanza, que és un teòleg americà, i en el llibre demostra les celebracions que es feien de bendició de parelles de persones del mateix sexe en l'antic cristianisme. Fins al començament de l'edat mitjana existien aquestes celebracions.
Si algun joven quiere participar en vuestro grupo cristiano, en el colectivo Landa, ¿qué debe hacer?
Pues ha de posar-se en contacte amb el colectivo Landa i tindran una atenció personalitzada on se li informaran de totes les activitats i tot el que es pot trobar en el grup cristià, i ell o ella pues que decidisquen lliurement. Per a la qual cosa pues pot telefonar al telèfon d'Inforrosa del col·lectiu, que és el 96 391 32 38, i ja es posaran en contacte amb el grup cristià.
També en la web hi ha informació sobre les activitats, en l'agenda.
La web del col·lectiu és lambdavalencia.org. I si volen informació més específica sobre el grup cristià, dins de la mateixa web, al grup cristià, o la nostra web, que és cristianshomosexuals.org.
Que de hecho es una de las páginas web sobre cristianismo y homosexualidad más importantes que hay.
¿Quieres decir alguna cosa más, Rafa?
Moltes gràcies, i anime a tots i a totes a viure amb dignitat, amb llibertat, i a participar també. De tots els anys celebrem la celebració cristiana de l'orgull LGTB amb una eucaristia.
Hemos tenido con nosotros a Rafa Bab, coordinador del grupo cristiano en el colectivo Lambda, que nos ha hablado sobre homosexualidad y cristianismo. Gracias por tu intervención. También a nuestra colaboradora Carmen Hernández. Martina, creo que tengo contra Dios.
Quiero decir a todo el mundo, especialmente a aquellas personas que nos marginan, que nosotros somos iguales. Somos personas como ellos verán, que no somos animales ni hijos del infierno, que ya llevamos la vida en una cosa muy grande, para que sobre ella se cosechen el deseo. Que piensen por un momento en la posibilidad de tener un hijo homosexual. Mi intención no es insultarla, sino que me acepten como una persona más. Por eso mi canción digo, madre, soy cristiano, homosexual.